Ràdio Maricel a cel obert.
Intentem fer memòria, ens sembla que en poques ocasions hem trobat un regidor de festes que feliciti tantes vegades i tan sovint els membres de la Comissió de Festa Major i de Santa Tecla, i és que oportunitat que ha tingut Rafael Roig de dir-ho, oportunitat que ha aprofitat per felicitar la comissió. Demostra, no només fins a cert punt, sinó des de tots els punts de vista, que el propi regidor està molt satisfet de la feina de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla. Rafael Roig, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No heu perdut oportunitat en cap d'ocasió que s'us ha presentat, eh?
No, a veure, penso que és de justícia perquè hem fet una bona feina i, en tot cas, aquesta gent se'ls ha de reconèixer allò, el seu treball i sobretot la dedicació, sense cap mena de contraprestació, per tant traient-ho del seu propi temps lliure al servei que han fet a tots plegats i per tirar endavant. I evidentment, doncs, jo m'hi sento allò molt vinculat, perquè en última instància el responsable de nomenar a la persona que ha de liderar tot això, i quan parlem, doncs, de la Festa Major, el Francesc Rosell, doncs sóc jo, i per tant, clar, estàs content que no t'hagis equivocat i que sobretot ho hagi fet bé i hagi creat un ambient que s'ha transmès amb la gent, i això s'ha vist.
Podem començar gairebé pel final. La comissió s'ha rejuvenit?
Bé, jo penso que sí, és, si heu vist al llarg dels anys, no havíem tingut ocasió de parlar d'aquest tema. Ara, abans de començar l'entrevista, en parlàvem, de que feia 2 o 3 anys que no havia aparegut per aquí, i evidentment en el camp de les festes han hagut canvis en moltes coses. Sí que hi va haver des del primer moment un objectiu clar, que quan l'alcalde Jordi Baget em planteja d'entrada, diu, portaràs festes, jo li dic endavant, però penso que l'aposta ha de ser ja a preparar canvis generacionals, consolidar una sèrie de qüestions que bé, que moltes eren de sentit comú i altres, doncs, com a persona que ha estat vinculat a la festa, doncs les veies, no? I en el cas, doncs, de la comissió de la Festa Major, era important fer el canvi ja generacional per incorporar tota aquesta força que està pujant, però també fer-ho d'una manera tranquil·la per el que és la Festa Major, el que representa d'història, de tradició, i per tant una cosa que potser l'haguéssim pogut fer amb un pas, vam decidir que la faríem en dos, i aquí haig d'agrair, i sempre que he pogut ho he fet, amb el Ramon Soler, perquè va voler, jo li vaig demanar, acompanyo'm en aquesta transició, tu d'alguna manera com jo, doncs, podem portar més la història i ajudem a fer aquest canvi cap a les noves generacions. I ho va fer, i per això ho hem fet en dos temps, i aquest any ja ha sigut, diguem-ne, la posta final de tot aquest procés que es va dissenyar en un primer moment. I jo penso, i ho dic amb molta encert i molt èxit pel treball que han fet tots ells.
Quina sensació té Rafael Roig, no ja com a regidor, sinó a testimoni de moltes festes majors, de la manera en què es viuen i s'organitzen ara?
Bé, jo penso que a la Festa Major hi ha una part important que, de tots plegats, que és la voluntarietat de participar-hi, de ser-hi present. I per tant això és d'agrair. I això significa que també has de respectar moltes coses. I quan dic respectar moltes coses, hi ha inèrcies, que a vegades hauríem de modificar o canviar, però que no les pots allò, que en altres circumstàncies, altres moments de la vida o d'altres actuacions, allò del que es diu, dons un cop de puny sobre la taula, dius per aquí. Jo penso que en aquest cas no és prudent, perquè ni has de crear mals ambients, en tot cas ho has de reconduir les coses amb una certa tranquil·litat i amb una certa, si no unanimitat, sí, amb una majoria que ho accepti. Una raó molt clara d'aquesta, almenys és per lo que el veig jo. És a dir, si la gent ha de disfrutar, hi ha d'haver un bon caliu, un bon rotllo al carrer. Si d'entrada hi ha els que han de ser uns dels protagonistes, no hi ha bon rotllo, automàticament ho transmetran a la resta de gent. Per tant, això diguem-ne que és com un principi. I això és una mica també el que fa caminar, de vegades, amb una certa allò, tranquil·litat o paciència a l'hora d'anar evolucionant i fent canvis. Tot també també és de dir que en un moment determinat, si cal una decisió o fer un canvi, i ara no estic parlant concretament de Festa Major, perquè les coses, doncs, estan degenerant o van, sí que aquí no s'hi valen contemplacions i s'ha de fer i tirar endavant, i això sí.
Hi ha alguna inèrcia d'aquelles que...
Sí, tots plegats, allò ens referim, és dir, per exemple, el cas de la Festa Major, no cal dir-los a la gent on s'ha de posar, tothom sap on ha d'anar, és dir, no, en aquest cas la gent sap que obren els gegants i tanca la moixianga, per ens entenguem, no? Bé, doncs llavors això doncs, també té altres actuacions i altres maneres que s'han anat fent en el temps. Jo el que intento inculcar és de que hi ha moments que serveixen per fer les exhibicions i les demostracions i en aquest cas doncs, posar en escena el ball i hi ha moments doncs, que són professons i no són exhibicions. I aquest és un tema que s'ha d'anar entrant, jo penso que s'està avançant, la gent té consciència i, bueno, i sense tenir que forçar la màquina, jo crec que li acabarem donant el tom en aquest tema.
Això no vol dir fer les processons més curtes, sinó fer-les, hem de suposar, més dinàmiques en el recorregut?
Més compactat més... O una mica més compactat, perquè també és evident que la gent des del carrer ho pot veure d'una manera, però també en les seves raons, moltes de les colles, i hi ha qüestions bàsiques com que no es poden trepitjar les músiques de la gralla del davant amb el del darrere, perquè l'últim que... El primer que va amb un ball de vegades sent més la gralla del ball que porta pel davant que no pas a la seva pròpia colla i per tant tot això s'ha de tenir en compte. Ara, això té un equilibri perquè precisament no perdi aquest ritme que tots volem, perquè després també la gent que surt, que vol participar des de l'altra banda veient la festa, també li hem de fer agraït i que s'ho passi bé també, igual que els que estan a dintre ballant o fent la seva actuació.
A les reunions de caps de colla es nota cada cop més aquesta consciència, perquè sí. Les colles també estan rejuvenint-se, encara que des de fora no ho pugui semblar, s'incorporen.
Sí, sí, és evident, però això és més un treball més personal, penso jo, perquè en les reunions es diuen moltes coses i al final doncs, la gent bueno, es queda potser amb el que per ell és més important o menys important i l'altre pues, ho posa dintre un discurs més general o ho posa allò, diu, bueno, ja, allò explica el mateix de cada any, no sé. Però, en canvi, en el contacte més personal amb els diferents caps de colla i amb els diferents components és on s'ha de fer veure això. I aquí sí que hi ha, jo diria, una unanimitat per part de tothom de que allà on hi ha algun problema d'aquest estil doncs s'hi ha de donar el tom.
D'acord. Us deien que faríem balanç de Santa Tecla i d'entrada, sí que sigui el regidor, sigui qui sigui. Què ha passat amb aquesta Santa Tecla que ara se celebra d'una forma tan extraordinària com ni els més grans, ni els més joves, ni els de mitjana edat poden recordar?
Mira, jo hi he pensat en aquest tema i he arribat a diverses conclusions dintre la meva modèstia, també no vull sentar càtedra. La Festa Major és un moment d'esclat, un moment on portem uns sentiments importants, però ho compartim amb molta més gent. És a dir, a l'espai públic l'hem de compartir amb més gent, hi ha altres situacions que bueno, fa que potser en un moment determinat no és que perdem el contacte entre nosaltres, però sí que no hi ha potser aquella transmissió de sentiments més forta. I tots plegats, per les circumstàncies que siguin, hem anat abocant totes aquestes sensacions de més nostra, de més tancament al voltant de la festa cap a Santa Tecla. Jo penso que aquest és un dels motius que ha fet que fes la força que està agafant en aquests anys Santa Tecla.
Recordava Rafael Roig en la inauguració d'aquesta exposició dedicada a la matinada infantil el gran paper, fonamental paper, tant en el seu dia de Jordi Rossell com en el seu dia de Salvador Mirament com a impulsors d'aquesta matinal, no? Sí. I d'aquest sentiment actual gairebé.
Jo penso que allò, en aquest cas el senyor Salvador Mirament va ser un visionari, es va avançar en el seu temps, era una persona, jo vaig dir, jo he tingut la sort de conèixer-li, haver estat a prop d'ell des de l'Ajuntament en aquell temps, i que va tenir la visió de s'havia de fer un pas endavant, s'havien de reconvertir algunes qüestions que en aquell moment hi ve, estem parlant també d'una festa que fa 4 dies que ens celebra com la Verema, que li va donar el tom amb el tema de les pubilles, va ser en època també del senyor Salvador Mirament. Jo crec que en aquell moment ja es va veure que s'havia de reconduir, que si, a veure, si la gent, clar, la gent jove no pot tenir la sort, en aquest cas, i dic una sort per la meva, de poder haver viscut, encara que des d'un punt molt jove, però aquesta època que se'n va dir la transició. I allà hi va haver ja un esclat molt important de la gent de voler col·laborar, participar, sortir, alguna mica treure la festa al carrer amb una certa potència. I això ho va captar en Salvador Mirament molt bé, i amb aquesta proposta de donar protagonisme a tota aquesta generació que venia al darrere, perquè realment se sentissin d'ells, la festa d'ells, la va encertar, i penso que aquí es va tirar molt endavant. Si repassem una mica la història de la Festa Major, hi ha anècdotes, però hi ha anècdotes en el sentit de que els balls se subestaven i qüestions d'aquestes. Per tant, tot això és impensable, o fins i tot balls que no hi havia problemes per poder acabar de crear la colla en el seu moment. Clar, vull dir, això és impensable. Per tant, mira, aquí tenim la cara i la creu d'aquesta circumstància, i jo penso que és bo. Veure, el nano que comença a sortir de menut, encara que sigui amb una caixa cartró simbolitzant un drac o un gegant, fins al que té que entra en una colla més o menys organitzada en què pica bastons o el que sigui, ja està, la llavor ja està llançada i ja no hi ha qui ho aturi.
Aquest overbooking de la matinal va haver de posar sobre la taula aquest any un dels debats sobre com reorganitzar, com administrar millor aquest volum de 1.200 nens i nenes, aproximadament, en un recorregut que acabava gairebé al migdia en anys anteriors. Hi ha hagut un bon balanç, com a mínim el que hem escoltat a peu de carrer, ha estat bo l'entorn d'aquest desenvolupament de la matinal d'aquest any.
Bé, jo he tingut ocasió de parlar, evidentment, amb la gent de la comissió, membres de la comissió, i també amb pares, i tothom ho valora globalment. Hi havia una certa por, al principi, per allò, per on tenien uns, per on tenien els altres, sobretot tenint en compte, em vaig trobar una mare que tenia dos fills i cada un
anava un recorregut diferent, no?
I ara què faré i no sé què, i allò li diria, doncs, d'entrada et poses al cap de la vila i podes fer les fotos en els dos. Bueno, allò una mica l'anècdota divertida, no? Bueno, sí, ens hi haurem d'adaptar, però s'ha vist que ha funcionat. Jo penso, a veure, en això que estàvem explicant i això que deies, aquesta gran quantitat de nanos i aquesta decisió que s'ha pres des de pràcticament el mes de febrer, que es va crear una comissió específica per parlar de la matinal infantil, liderada per una persona de la comissió, bàsicament era l'Aroa, s'hi va dedicar allò en cos i ànim amb aquest tema, i aquí doncs hi va fer participar amb la majoria de caps de colla que surten a les matinals o que són responsables de balls a les matinals, per anar formulant aquesta situació. I van
perquè
arribar a aquesta...
hi havia un cert recel d'entrada.
Bé, un que això de la matinal infantil s'estava anant de les mans i s'havia de donar una solució. Sí, a veure, qualsevol canvi, sempre hi ha recels, hi ha gent que es queda a l'expectativa, que tampoc s'hi mulla massa, però sí que tothom veia això que deies, és a dir, no pot ser que acabem el matinal infantil pràcticament a l'hora de començar els vermuts del parell del retiro. No té sentit.
D'acord, el resultat final, per tant, per polir algunes coses o veritablement...
Sí, s'ha de polir alguna cosa més,
per exemple,
i ajustar-ho. El tema dels dos horaris em sembla correcte, perquè això et permet que les dues rues, quan les dues cercaviles surtin amb una organització allò controlada mínimament, ordenada, perquè bueno, la gent al final són els que som i tothom està on te pot, per tant això et permet treure'l. A partir d'aquí, el recorregut, igual si som àgils o sabem treure alguna cosa més, fins i tot es pot fer alguna petita modificació. De tota manera, serà complicat, perquè sí que es va tenir molt en compte que fossin recorreguts paral·lels, on més o menys es pogués també en els temps es pogués anar arribant en diferents punts amb una similitud. No et permet masses variacions, però en tot cas potser es pot modificar el tema de l'edat, qualsevol cosa, però bueno, això són valoracions que es faran a posteriori, que la comissió les ha de fer en primer lloc, després les farem conjuntament, però jo crec que globalment aquest camí que han obert aquest any ha sigut encertat i és la línia que en la matinal infantil s'ha de seguir.
Aquesta ha estat també la Santa Tecla de la nit de foc, diguem-ne amb un rerefons també, que era el de possibilitar d'alguna forma una certa consciència del que s'ha de fer en cadascun dels casos, en els correfocs, en les cercaviles i allò de les actituds diferents. Serveix en el fons per això o la nit de foc, doncs, com totes aquelles celebracions en què el foc és protagonista, desperta d'entrada ja aquella expectació i deixem-nos estar d'una certa lliçó afegida o no.
Bé, jo penso que al llarg del temps haurem de trobar els espais propis perquè cada una d'aquestes manifestacions que tenen força puguin fer precisament el seu desenvolupament, la seva exhibició, i això anirà en benefici de la festa, perquè després en un moment determinat podràs també reconvertir situacions que en aquest moment s'estan donant.
És a dir, la intenció continua sent aquesta, que hi hagi una actitud a la nit de foc i que hi hagi una altra actitud en el foc, en la cercaviles.
És evident, és el que dèiem al principi, no és el mateix una professó que una exhibició, i per tant, doncs, tots plegats hem d'anar entrant en aquests paràmetres, però tenint clar que la gent ha de tenir els seus espais per manifestar-se, per expressar el que fa i per, en definitiva, fer l'exhibició corresponent d'aquell ball, perquè també no entendríem que qualsevol dels balls no tingués el seu moment perquè qui vulgui pugui anar a veure'l en tranquil·litat o veure exactament què és i en què consisteix aquella actuació.
Perquè el regidor en més d'una ocasió ha tingut aquell comentari a l'entorn de la presència del foc d'una forma molt intensa en les cercaviles.
Bueno, això sí, ara ja fa, ara ha baixat
ara ja
una
no
mica,
tant.
Sí, però s'ha sentit, i jo m'ho sentia més, perquè clar, a mi la meva vinculació amb la Festa Major, la majoria, pràcticament, de tots els anys ha estat al costat del foc, malauradament des de que soc regidor de festes, doncs he deixat de sortir amb la colla, bueno, i també ja em toca, no? Hi ha el canvi generacional, sóc que jo pregono, també ho haig de practicar, no? Però sí, durant uns anys hi ha hagut una sensació d'un excés de foc en tot plegat, que, bueno, però això ha baixat, la pressió aquesta ha baixat.
Sí? Compartiu aquest excés o no?
Bé, jo penso que sí, que hi ha algun moment que potser hauríem de ser més curosos, i això, com que les colles en són conscients, potser per això també hi posen una mica més de ritme i no fan ni les aturades ni les exhibicions tan llargues. Jo hi ha una cosa que en tot cas ha d'entendre tots plegats, de que estem aquí, per tant, tirant darrere costa, i per tant el que hem de veure és, amb el que disposem, amb el que tenim, com ho organitzem millor possible. És a dir, si surt el Ball de Diables, no són dos balls que surten. És el Ball de Diables, no surt el Ball de Diables, és el de timbals. I per tant, tot això anem agafant consciència tots plegats.
Tot i que això sigui relativament nou en el temps. La presència, per dir-ho així, dels que denominen Ball de Timbals, per dir-ho d'alguna forma. En el cas del correfoc, segurament va conciliar els interessos d'aquells que no els agrada estar sota el foc o que li tenen un cert temor, perquè podien veure l'espectacle i era un gran espectacle des de la distància, molts que volien participar. És un bon lloc el Passeig de la Ribera per al desenvolupament del correfoc des del punt de vista de l'organització? Tot va funcionar?
Sí, perquè a més et permet, és un espai ampli que et permet allò, veure això amb la distància, veure-ho des de la proximitat, i també tots aquests entorns que els hem de tenir en compte, que són doncs, tota l'activitat econòmica que està passant, doncs intentar també que els hi repercuteixi el menys possible, perquè bueno, tots plegats vivim i hem de conviure aquí Sitges. Per tant, jo crec que sí que el marc aquell del marc del passeig dona la possibilitat de continuar per aquí. Però bueno, penso que no és pas una opció tancada aquesta i s'ha de continuar valorant, i si creiem que en un moment determinat... Clar, si això ho vols acabar amb un fi de festa, doncs també ho has de fer en un bon espai on et permeti una certa cabuda. I al final, correfoc, fi de festa, escenari, no sé què, tampoc tenim tants llocs per fer-ho. Vull dir que també pots anar... No és que aquí ningú es posi allò a pensar, un cervell gris, i també l'evidència t'hi porta.
És el lloc on, en qualsevol cas, hi ha intenció de repetir en el futur, intenció que es consolidi aquesta proposta, diguem-ne...
Jo això ho deixaria en mans de la comissió, siguin ells que ho tapin o destapin.
D'acord.
No, vull avançar.
Ho dic perquè des del punt de vista pressupostari això ha estat un esforç important també.
Bé, jo el que vull dir que la Festa Major té els mateixos recursos que quan jo la vaig agafar, en el global. És veritat que hi hem incorporat nous patrocinis i ens hem buscat allò que es diu vulgarment la vida, no? Aquí doncs tots recordareu que portem ja 3 edicions amb la fira que muntem allà al Parc de Can Robert. Hem retornat també a la xurreria, tenim un espònsor d'una marca de cerveses que també ens ajudarà endavant. Hem renegociat tot el tema de les barres, i després bueno, hem fet una cosa que és el que ens ha permès sobretot aquesta sensació que real de que s'estan fent més actuacions o més coses amb el mateix import, perquè en lloc d'anar ara llogo una copla, ara una actuació de és igual, infantil o una banda de música o un conjunt, hem fet paquets importants, perquè aquí a Sitges, doncs, al llarg de l'any es fan moltes actuacions, i des de festes jo vaig fer allò uns paquets i vaig entrar amb els grans operadors, diguem, musicals que corren per aquí, i els vaig dir, aquí són els paquets, aquests són les condicions i els mínims que hem d'això, ofertes econòmiques, i evidentment, doncs, no és el mateix que vagis a llogar una actuació, que els portis un paquet important, on tothom va ajustar preus, i això ens ha permès, ja et dic, pràcticament amb els mateixos imports, incrementar l'oferta. Però bueno, és això, en èpoques complicades el que has de posar és imaginació i buscar sortides, és el que hem fet.
Ajudat, hem de suposar també que Sitges tingui banda i que Sitges tingui cobla, no?
Això ha sigut determinant, sobretot aquest any, per poder fer el salt en el nivell de costos, sí, ha sigut, bueno, ens ha anat perfecte. Per això que, bueno, aquestes qüestions penso que són les que han ajudat a això, mantenint un pressupost que ja és important, doncs poder arribar a donar, a fer tot el que has fet sempre, més tot el que has volgut afegir. I això...
A la Festa Major li fa falta més pressupost? O què li fa falta?
Jo penso, no, la Festa Major, en tot cas, sense, tenint en compte que tenia allò que tots diguem, aquelles 48 hores que tots plegats vivim amb una intensitat i que aquí no hi ha qui pugui posar res més aquí dintre, perquè no hi ha res més, sí que potser en un moment determinat hauríem, allò, és com els castells de foc, no? Que comences a un ritme i acabes amb una traca final, bueno, pues és exactament igual, potser ens hauríem d'anar preparant amb alguna qüestió més a poc, però bé, tampoc no és que ho hagin de carregar més. I jo penso, el que passa és que, clar, són temes de tradicions, de gustos, i també veuríem com respon la gent. Algun tipus més d'espectacle teatral, algun element d'aquests, començar-li a incloure dintre la programació de festa, que avui per avui no hi és, i tampoc hi ha una tradició, perquè ha, evidentment amb els esdeveniments i els apartats, doncs, sobretot de música i això, penso que ja està bastant cobert, malgrat no està cobert, diguem-ne, totes les franges d'edat o totes les possibles possibilitats dels diferents sectors de la població que puguin anar. Però bé, aquí ja hi ha una oferta que comença a ser àmplia i en tot cas seria qüestió d'obrir algun altre tipus d'espectacles. No sé com respondria, però hi ha allò, en aquest cas hi ha horaris entre pel davant o pel darrere que si podrien inquibir alguna cosa més.
I en algun moment, al llarg del seu temps com a regidor de festes, algú li ha comentat a Rafael Roig, escolta'm, això del casal de Festa Major... Ha quedat així amb mitges tintes o no? Com...
Bueno, jo penso que hi va haver un moment una certa eufòria al voltant d'això. Tampoc no estava ben definit en què havia de ser, en què havia de consistir. Jo, quan m'hem parlat del casal de Festa Major, la primera qüestió que poso sobre la taula, i jo la tinc molt clara i ho diré, és hem de tenir un espai on la gent pugui veure tot el folklore de tot l'any, tot el folklore sitgetà. La meva opinió és que no. És dir, els gegants han de sortir quan han de sortir, s'han de veure quan s'han de veure i l'il·lusió l'han de crear aquells moments determinats. És dir, no pot ser que un nen el dia 23 de desembre, més igual, se'n pugui anar a veure els gegants. Bueno, potser sí, hauran que ho pensaran que sí. Jo crec que no. I ho parlo des de la pròpia experiència i l'il·lusió, no? D'allò, sapiguer quan, ostres, doncs Corpus, el primer cop que veus els gegants i sortir, jo recordo, jo vivia carreta, que entona carrer Major, el balcó donava allà, i jo de petit, i no hi lograu situar, però tinc la impressió que hi sortia la professora pel carrer de l'aigua, tinc la sensació. I veure sortir els gegants, però és igual, de qualsevol cantonada, allò a mi ja encarava un impacte. Bueno, doncs intentes tot aquests records i aquest bagatge que portes, perdó, allò traslladar-ho. Per això et dic, sí, un lloc on la gent pugui fer cultura popular, tradició, endavant, però fins a on? I aquí és on em sembla que aquesta discussió està per madurar, diria.
D'acord, perquè en qualsevol cas, sobre una taula amb els representants dels balls, això es comenta, s'ha comentat més, no és no. Un dels punts d'aquells que generi massa...
No, perquè al final un problema que hi havia, que era una pressió i que va resoldre ja, en aquest cas, la meva antecessora, l'Àngels Parés, que va ser resituar els gegants, el drac, l'ali, etc., ja us va col·locar allà l'escorxador i, per tant, d'aquí hi ve una baixada d'aquesta pressió que el casal de la Festa Major també anava una mica per aquí per situar totes aquestes qüestions. Paral·lelament, doncs, tenim una entitat, l'Agrupació de Valls, que també ja és un fòrum, un marc on es va fer activitat popular tot l'any, per tant la gent també ja té unes vàlvules d'escape, i després, bueno, hi ha allò, el que en diguem els santuaris de Sitges, on tots plegats en moments determinats hi passem, i no diré noms per anar a fer propaganda, però els bars que tots ens coneixem, on ja et permet, diguem-ne, poder canalitzar. Que tot això al final ha d'acabar en un espai concret i no sé què, pot ser que sí, però parlem-ne de quina manera. Jo no apostaria per aquesta cadena d'obrir-ho tot 365 dies a l'any, 24 hores al dia. No?
Estàvem acostumats a una pluja de Santa Tecla més aviat a l'inici, que no al final, i aquest any va venir al final de cop i volta i amb una certa intensitat durant uns quants minuts. Com es va viure aquests minuts finals de la, sí, de la Santa Tecla?
Sí, és ben cert. De tota manera, n'érem conscients, eh? Aquí hi ha una sèrie de gent, quasi que hem fet un màster en meteorologia al llarg dels anys. Aquí sempre me n'enfoto una mica, amb el president de la Comissió Garrabal, el David García, que hem tingut que compartir moltes coses, n'hem compartit moltes, i aquí doncs, hem agafat quasi a interpretar els mapes del temps. I en aquest sentit, bueno, abans de sortir i quan amenaça pluja, doncs tu mires, compares allò el Meteocat amb el Meteosat i mires no sé què per on te venen, i aquí vam fer ja un pronòstic que no anava massa desertat, que vam dir tenim 2 hores, i això ho vam fer córrer. Jo vaig parlar amb la gent amb alguns de la comissió i amb alguns valls, va dir, el que passa que jo no sé si algú s'ho va creure massa en aquell moment. Va dir, tenim 2 hores perquè ves per on tot estava pujant, i en tot cas el que podia fer canviar és que s'hagués desplaçat i hagués passat per dintre mar, que és el que ha passat moltes vegades.
D'acord, en qualsevol cas, podem fer un parèntesi, avançar la processó mitja hora, deixant de banda la circumstància meteorològica, també és vist d'una forma positiva?
Sí, perquè el setembre ja no és l'agost. I per tant, bueno, les coses arribem ja, es fa de fos més aviat, i malgrat doncs hi hagi el foc dels diables, però això és un espai, el foc del drac i l'àliga, el reste del professor ha d'anar també amb una certa llum, si és possible, i no és el mateix, i en tots els aspectes, per Sant Bartomeu i Santa Tecla, no és el mateix en la lluminositat que ens trobem quan la professora de Sant Bartomeu o de Santa Tecla. Per tant, això és important. Fins a l'extrem que aquest any, allò, per l'experiència de l'any passat, vaig parlar amb els responsables de l'enllumenat públic i li vaig dir, desprogrameu rellotges i enceneu abans, perquè hi ha un moment que no es fa fosc, la llum no s'encés i fa una tristor, que vaig dir, no pot ser això.
D'acord, deixem de banda la qüestió de l'horari, meteorologia, tornem en situació, o sigui que hi havia 2 hores, més o menys.
Sí, es va fer un càlcul d'unes 2 hores.
Un càlcul de 2 hores. Càlcul que es va encertar.
Bueno, càlcul que era probable que en 2 hores ens arribés allò.
D'acord.
Llevat de que això, que dic, si hagués entrat més cap a dintre el mar, doncs ja està, l'haguéssim vist de lluny, i quan haguéssim arribat i haguéssim vist llamps i trons per allà dintre. Però, bueno.
Des del final de la processó, des d'aquesta vista, no sé si dir privilegiada o no, però els que van al darrere i viuen al xàfec, moment, suposo, de presses, no? O de ganes d'arribar?
Bueno, mira, et diré com ho vaig viure jo. Primer, amb la consciència aquesta de que es podia caure. Just estàvem passant el carrer Bonera per davant de l'Eco, en aquell moment passàvem. I vaig agafar amb el president, amb el Cisco Rosell, i dic, anem. Vam tirar amb un carrer Bonaire amunt, perquè endavant era més complicat, vam baixar per carrer Sant Pere i ens vam posar allà i dic, ràpid, 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 i real, el tercer ràpid ja va començar clac, 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 i en què al cap d'una mica ja va arribar a Santa Tecla i les pandonistes, i ja vinga, apretem amunt tant com puguem i ja està, i ho vam salvar-ho així.
La pandonista, un exemple d'estoïcisme, eh?
Total, amb una dignitat que va estar allà, malgrat la que i l'edat que té la senyora Ramona, però ens va demostrar que, a més, això va fer que si algú tenia dubtes, la pandonista és allà, tots els altres, ningú es podia...
Tothom a formar, hombre. Inclús en el cas de la ballada final, que va propiciar una certa incertesa de veure si es feia, si no es feia, com havia quedat la qüestió.
Bueno, vist com havien anat les coses i tal com estava allò el temps en aquell moment, bueno, es havia decidit que s'acabava ja amb l'entrada, però bueno, quan sortim de l'església i veig que el temps encara allò s'aguanta una mica i el Meteocat no ens porta allò la taca vermella sobre Sitges, parlo amb els caps de colla i els dic, bueno, si voleu deixar els segants, podeu deixar-los aquí a l'entrada de l'església, el senyor rector ho va autoritzar, si no, pues, els podem guardar a l'Ajuntament ara que ha parat. I en aquest impàs dic, miro també una mica com està el temps i els hi proposo, escolteu, això sembla que aguantarà, i sí, sí, malgrat ja els gegants de la, ja estaven dintre l'Ajuntament, els de l'agrupació encara estaven a l'Església, no se'ls va tenir que convèncer ni apretar massa perquè en tenien tantes ganes com la gent que hi havia a plaça en aquell moment de tornar-los a treure i sortir. Bueno, diguem-ne que allà també jugàvem amb garanties, mira, si hagués començat a caure aigua, doncs es centren ràpid i no passa res. Aquí l'únic que prevaleia, i és el que en tot cas hagués determinat la decisió, que evidentment era una pregunta que se'ls fa amb els caps de colla dels gegants, és la vostra seguretat, i és, doncs si hi ha mínimes garanties de seguretat, sortim, si no, doncs evidentment no te la jugues. Ja no perquè se't mulli o se't deixi mullar el gegant, sinó perquè les persones que van allà es mereixen el respecte de tots plegats.
Aquesta és l'última Santa Tecla de Rafael Roig com a regidor de festes?
Bé, jo sempre, jo ara tenc un segle i evidentment doncs tinc la sort de cada equips temps o cada quatre anys doncs anar canviant de responsabilitats, tant des d'aquí estat de regidor com quan he estat també treballant a l'administració pública. I bueno, doncs jo tenc un cicle. De tota manera, t'haig de dir que és dels llocs on m'ho he passat millor i disfrutat. Jo, és a dir, amb el tema de festes, fins com el mandat anterior, bueno, és igual, altres responsabilitats, doncs dius, vale, doncs ja ho he fet i ara que ho assumeixi un altre i ja està, i si pot ser, doncs pot ser, i si no, no, tampoc jo no m'he tancat mai res. Bueno, en el cas de festes, jo m'ho he passat bé, malgrat això ha significat que jo tota la vida m'hi havia disfressat per Carnaval, i parlo des dels anys 70, des de que estic aquí, doncs ho he tingut que deixar, sortir a tirar foc ho he tingut que deixar, però bueno, diguem-ne que això són allò, com diuen els castellans, daños colaterales, és això, per lo de més no. Sí, és evident, ara que acaba un cicle d'aquest equip de govern, amb les eleccions que hi haurà l'any que ve, i per lo tant això, en funció de com vagin els resultats del que deixen els sitgetans i dels possibles majories que es creïn, es faran els equips de govern, i després aquests equips s'organitzaran en funció de les persones que hi hagin i cada un el que pugui fer.
O sigui que us queda un Carnaval?
Ara, jo, a mi em queda, en aquest moment, allò per ser...
Perquè es compta d'aquesta forma, això?
No, em queda la cavalgada de Reis, em queda un Carnaval, i deixar preparat ja el Corpus, perquè serà allò... al final, malgrat ja hauran passat les eleccions, però haurà d'estar ja tot muntat.
D'acord, en qualsevol cas hem de suposar que per l'any que ve la Festa Major tindrà el mateix pressupost d'enguany, etcètera, etcètera.
Home, espero. Ara estem a discutir els pressupostos de l'Ajuntament i jo espero com a mínim allò quedant-se com estem. No, a veure, la Festa Major en aquest cas està garantida perquè la comissió continua i per tant l'esperit i la gent i les ganes són les mateixes o més després de que estan contents perquè s'han donat en compte que l'esforç que han fet ha valgut la pena.
Perquè trobar un trànsit entre Ramon Soler i Cisco Rossell va ser fàcil en el seu moment?
No. Perquè, a veure, el mateix Ramon, quan vaig parlar amb ell, ell també va posar allò, data de caducitat, això, de tota manera, ja entrava dintre el projecte, és a dir, vale, doncs ho fem amb aquests temps que marquem tots plegats. I en el cas del Francesc Rossell, es va veure ja des de, diguem-ne, el segon any del Ramon, que podia ser perfectament el substitut d'ell, per la seva implicació, per lo que ha significat allò històricament de coneixença de la Festa Major, pel respecte que li tenen i el reconeixement que li fan la majoria de colles i de valls. Has de pensar que jo, abans de nomenar-lo, em vaig reunir, evidentment, doncs, amb la comissió sortint, no amb tota de cop, sinó en grups, perquè tampoc allò volia fer una assemblea, bueno, tampoc és aquest el cas. Vaig parlar amb caps de colla, vaig parlar amb gent i després també vaig reunir amb tots els caps de colla per plantejar-los l'opció. I t'haig de dir que va ser unànim, quan es va posar el nom d'ell. Bueno, aquestes coses quan les parles també ja corren, vull dir que també la gent ja venia mentalitzada. Però en aquest sentit va ser unànim, no hi va haver ningú que digués o posés un altre nom, no, cap. I aquí, doncs, amb això vaig tenir sort.
M'ho preguntàvem perquè en el seu dia allò de plantejar una comissió que s'anés renovant habitualment provocava una certa preocupació o fins i tot un cert recel en un poble que havia tingut comissions que duraven molts anys o que tenien una trajectòria de molts anys. A partir de l'experiència d'en Rafael Roig, cada quan és bo, més o menys, que una comissió es pugui renovar o que pensi en renovar-se?
Jo penso que cada 2 anys s'hauria de renovar la meitat d'una comissió. Així,
cada 2 anys?
Cada 2 anys. És a dir, mandats per entendre's de 4 anys, 4 o 6, és igual, i la meitat d'aquest període començar a fer la renovació. Evidentment hi ha uns que només faran la meitat, però a partir d'allò hi haurà uns cicles llargs. Primer perquè és complex organitzar una festa major o qualsevol esdeveniment d'aquests, perquè jo sempre dic, tothom pot pensar en la sortida, en no sé què, els coets, però igual algú no se'n recorda que s'han de pagar les llums abans de fer el castell de foc. Vull dir que de vegades un detall d'aquest, imagina't un castell de foc, jo sempre ho dic, imagina't un castell de foc que algú no s'ha recordat de tirar l'interruptor avall, un fracàs. Per tant, hi ha tot un històric que s'ha d'anar transmetent i s'ha d'anar posant. I ara potser he fet l'anècdota senzilla, però ho tinguem. Per tant, és bo aquesta experiència, però també és bo que la gent estigui amatent de com va evolucionant la festa, i per tant la gent nova que entra segur que en qualsevol lloc, qualsevol tertúlia, un grup d'amics o no sé què, ha vist, ha dit o decidit o pensat que pues, tot això que es vagi aportant d'una manera directa. Jo crec que la fórmula que hem tirat endavant, amb les que a mi m'ha tocat responsabilitat des de l'Ajuntament, de que siguin els organitzadors siguin els protagonistes d'aquestes festes, jo és que amb això hi crec, perquè és el que coneix els problemes, les interioritats, el que es pateix, el que no es pateix, què passa i deixa de passar. I per tant, aquesta proposta, per això la vaig incloure en el tema de Carnaval o en el tema ara de Corpus, que m'ha tocat, però en definitiva, aquí el que l'has d'encertar, per entendre allò d'entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, és amb el president, és la persona que ha de liderar aquest grup, perquè després la feina al regidor, t'ho haig de dir, és molt senzilla, és d'acompanyament, perquè si tu confies en aquella persona, doncs al seu costat i endavant, i en tot cas si veus alguna cosa ja fas la reflexió oportuna, però t'haig de dir que no ha estat el cas en cap de les comissions que hi ha estat.
Dues qüestions a partir d'aquí que sempre han estat motiu de comentari. Una, és cert que els presidents, els membres de la comissió molt sovint lamenten la burocràcia administrativa com un dels obstacles primordials a l'hora d'enfrontar-se al dia a dia de l'organització d'una festa major?
Això, com que era cert, bueno, és cert, no era, és cert, precisament des de la regidoria aportem 2 persones perquè facin tot aquest treball burocràtic i per tant la comissió se'n desdigui. A veure, hi ha uns procediments, quan partes de certes quantitats doncs has de fer un tipus de concursos, etcètera, etcètera, amb aquestes organitzacions, i per tant tot aquest treball l'hem tret de la pròpia comissió i la fan, diguem-ne, estructura de l'Ajuntament que està posada dintre la comissió. Sí, era cert que això existeix i per tant jo quan m'ho vaig plantejar dic que això ho hem de salvar-ho d'alguna manera, pues tu, aportant personal de l'Ajuntament i que siguin ells que ho facin.
Segona qüestió, fins a quin punt és cert que costa trobar gent que es vulgui implicar en determinades responsabilitats?
Bueno, això sempre s'ha dit i és veritat, i sobretot quan veus entitats culturals, entitats esportives d'aquest municipi, costa. Jo t'haig de dir que a mi en el cas de les festes que he tingut que tirar endavant no he tingut problemes de que la gent pugés al barco ràpidament, però en cap, ni quan parlem de carnavals, ni quan parlem de Corpus, ni menys en la festa major. Malgrat, haig de dir que a la festa major l'equip l'ha acabat de perfilar rodonir el propi president, faltaria més, perquè si et confies en una persona és ell que ha de fer el seu equip, i per lo que sé, en tot cas li podia haver sobrat gent també. Bueno, perquè si la gent està animada, ha sortit contenta i té un bon record de la darrera, és fàcil doncs, que en un moment determinat tothom pugi al barco. Si les coses no van bé, potser costa més. Aquí en aquest moment tenim, toco fusta, encara que no sé si és conglomerat això, les coses doncs estan sortint bé, doncs això també anima, no sé, si quan vingui la baixada de l'onada ja en parlarem.
Si fos por regidor, comissions grans o comissions petites?
Comissions operatives. Què vull dir amb això? Doncs segons quin esdeveniment no necessita un gruix de gent perquè passen moltes coses a la vegada, però no sóc partidari d'allò de grans comissions. Què vol dir? Cada un que entenem una gran comissió, què vol dir? 8 persones o 20? Clar, no, per mi una gran comissió són 20. 8 persones és una comissió petita. Bueno, pues, sí. Quan dic una comissió més restringida, parlo d'aquests números, 8 o 10 persones.
Us ho preguntàvem per si a l'hora de fer balanç, aquells que poden creure que a part de la comissió li faria falta un grup de gent que permetís en algun moment fer més fluides les cercaviles en cas de festa major de Santa Tecla, de possibilitar que aquests petits embussos d'alguna forma es desllorguessin, i que a vegades, moltes vegades, només és possible si hi ha algú al costat que diu vinga, vinga, vinga.
Mira, és un tema que n'hem parlat, i dos qüestions han sortit en aquest, diguem-ne, debat informal que hem fet. Costa trobar gent per aquests moments.
Per fer un mal paper,
perquè la gent està de festa o participa directament. I això ho pots traspassar, doncs, al Carnaval, també. Difícilment ja trobaries un grup de voluntaris o de gent per tirar endavant. Sempre el trobaràs. Dos, i aquest és més important. Tots estem acostumats a que la gent ens digui moltes coses. Per tant, la persona que hi ha allà davant ha de tenir una autoritat. Si no, la gent no els hi reconeix. I això és un problema. A l'hora de tirar endavant allò, cossos o grups de gent per fer d'alguna manera el seguiment i l'organització, hi ha moments que segons quins sectors o no sé què no se'ls reconeix o no els reconeixen l'autoritat, i això és un hàndicap, i això ho poso com a element que ha sortit allò de reflexió, no obro aquí cap debat ni cap crítica, sinó elements que han sortit, és a dir, la possibilitat de trobar la gent en moments determinats perquè estan implicats, els que podrien realment col·laborar, i després també aquest reconeixement en un moment determinat de que qui sigui, imagina't, doncs, que es posa al davant qualsevol d'una professora, d'un cercavila o d'una cabalgada o és igual, o de la rua de Carnaval, i els hi digui endavant, i els diguin el dia farà un any. Doncs bueno, pues això també ho hem comentat.
D'acord, hores d'ara funciona més en entendre la consciència o la responsabilitat de cadascú, més que no buscar algú que faci de guàrdia urbana.
Bueno, hi ha de ser-hi algú, és a dir, s'ha de veure que l'organització està allà present i que està vetllant perquè passi, però per desgràcia és així, no tothom se li reconeix l'autoritat per poder prendre la decisió. És així.
Ens queden 2 minuts, han començat ja les reunions de Carnaval?
Sí, han fet algú, bueno, jo de Carnaval allò com a tal, no, amb el president sí que he tingut alguna reunió, enfocant sobretot perquè, bueno, no sabem encara el programa com acabarà, perquè hi pot haver alguna modificació. Estem pendents de les entitats de que ens confirmin si les seves programacions es mantenen o no, espero que sí, perquè això, doncs, és el que donarà una mica de joc i de marge per inquibir o moure alguna qüestió. De manera, el gran disseny és el que tenim. Jo, i aquí en tot cas però ho sap el president, jo penso que si fossin capaços de trobar de cara a Carnaval un espai on el fardo, perquè ens entenguéssim, el poguéssim inquibir, que això no vol dir que sigui dintre les rues, vull dir, no pressuposo res, doncs igual hauríem de ser capaços de muntar-ho. Però, clar, entre que des del dijous al dimecres està tot tan atapeït que si no hi ha algun moviment, poc espai tindrem més aquí. Bé, aquest és una cosa per treballar-hi, i la futura comissió, la gent que surti a partir de l'any que ve, seria bo que també hi pensessin, perquè és un... Bueno, és una assignatura pendent que tenim.
Que heu deixat anar un cert globusonda d'una rua de fardos?
Bueno, no, però insinuo.
Insinueu.
Jo dic coses que penso. Penso en veu alta.
De moment està per veure què passarà. Pensa en veu alta, eh? No és cap decisió presa, això. Que ningú s'ho prengui ara al peu de la lletra. Rafael Roig, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins la propera. En 5 minuts tornem a ser aquí fent balanç de la roda de premsa del ple municipal que hi ha avui, també del Correllengua, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. Fins ara.